Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta edició ja número 107, la 29a de la nostra quarta temporada aquí a l'Eixample Esports, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa ja número 107, on repassarem, com cada setmana, en aquest cas del que hagi passat a l'actualitat esportiva i informativa del 9 i 10 de maig del 2026, respecte a tots els nostres clubs del barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més i compte perquè tenim notícies fortes tant a nivell amateur de la penya barcelonista Anguera, els seus dos equips, com també els dos representants amateurs del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Dels groguets també farem algunes pinzellades a nivell de futbol base i justament d'aquest futbol formatiu, del futbol base, parlarem també una setmana més de dues entitats més, de dos clubs més, com són la Unió Barcelonista Catalunya i també el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu. En primera instància ho farem per parlar de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una setmana més, un Eixample Esports més, fent cistelles, parlant de bàsquet de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs ja sabeu, amigues i amics, que cada programa, i aquest 107 no en serà una excepció, ens agrada dedicar a algú, a una persona, a algun equip, l'edició de l'Eixample Esports. I aquí ens posem una mica seriosos perquè després repassarem titulars, veurem que tenim notícies positives, tenim notícies negatives, però ja sabeu que la vida transcendeix més enllà del futbol i de l'esport. Ho hem vist, per exemple, i ara parlarem, per desgràcia, d'un cas molt similar, doncs el propi Hansi Flick, no?, que veia com li faltava el pare només unes hores abans del clàssic de proclamar-se amb el Barça novament campions de Lliga. Enhorabona a tots els culers, però com dèiem, moria en aquest cas el pare del Hansi Flick, i a l'Eixample Esports també estem de dol, i és que malauradament volem amb la mà al cor dedicar aquest programa número 107 amb tota la tristor del nostre cor tant a l'Àngelo Picone com al Gabriel Pajares. Tots dos són segons entrenadors del primer i segon equip respectivament del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, i és que els dos companys nostres del conjunt blanc van perdre malauradament en els darrers dies a les seves mares. Tant a l'Àngelo com al Gabriel els hi volem enviar una abraçada ben forta, tant a ells, i el més sentit condol, tant a ells com a les seves famílies. Descansin en pau les seves mares. De debò que la vida té aquestes coses, no? Justament la mateixa setmana, doncs, ens hem hagut d'acomiadar de les dues. I prometo que intentarem anar informant, i al final la vida és així i ens haurem d'anar animant mica en mica. Però comencem tristos aquest Eixample Esports, perquè sumem a aquestes dues pèrdues, evidentment això no és tan important perquè ja passem a parlar de futbol, però immersos també en aquesta tristor, també volem enviar molts ànims i una forta abraçada als jugadors i a l'staff del primer equip de la penya barcelonista Anguera, perquè malauradament el conjunt groguet, el seu primer equip, ha consumat aquesta jornada el seu descens a la tercera catalana. Una abraçada a tot l'equip, a Òscar Bonin, i en els propers minuts, al tram inicial del programa, explicarem per què aquest descens ja és matemàtic a una jornada del final de la competició. I anem animant-nos, intentem anar informant, intentem anar portant una mica d'alegria, tot i que aquest principi de programa ha estat dur, però també us portarem bones notícies, intentarem transmetre-les amb alegria. Abans, però, recordar-vos una setmana més que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Instagram, on ja som més de 700 amics i amigues, i també ens trobareu tant a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, amb la nomenclatura d'arroba Eixample Esports. Hi ha un servidor, Jordi Gallagas, a nivell professional i també personal, li aniria molt bé si em podeu seguir també a les meves xarxes. Em trobareu a Instagram, a arroba Jordi Gallagas, i també a X a @@JordiGaya. Recordar-vos també que estem ja al tram final de temporada. Abans anava comptant i fent números. Jo crec que segurament després d'aquesta edició 107 del programa que estem fent avui i que esteu escoltant, en farem possiblement dos més. Un seguríssim, el que ve, que és quan acaben bona part de les competicions, i segurament un altre, que segurament encara tindrem coses actives, haurem de valorar, però per a tancar l'última setmana de maig, amb una última edició on segurament encara tindrem coses en joc, i també per fer una mica de resum del que està la temporada i una mica d'anàlisis amb protagonistes. Parlant de protagonistes, avui contarem amb la veu de fins a 4 testimonis diferents en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports dels nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample, però com deia, estem ja al tram final de temporada i com ja hem vingut dient, intensificarem en les properes setmanes, especialment al llarg de l'estiu, la recerca de patrocinis i recursos econòmics, ja que resulten imprescindibles i vitals per poder seguir endavant amb el projecte de l'Eixample Esports. Fins llavors no fa falta que espereu. Si sabeu d'alguna coseta, teniu un bar, un restaurant o coneixeu d'algú que en tingui que vulgui col·laborar, o si teniu una botiga, un establiment, si sou d'algun club, si a nivell particular voleu fer la vostra petita aportació, si us plau, escriviu-nos a les nostres xarxes socials i allà ens posarem en contacte i us donaríem detalls, que és molt poqueta cosa el que demanaríem, però per nosaltres ens seria de gran ajuda. Doncs vinga, anem amb els titulars d'aquesta jornada trista, com dèiem, per algunes de les notícies que ja hem repassat i que ens han copsat, i una jornada que també va estar marcada per la suspensió d'alguns partits per la pluja, com anirem veient en els propers minuts. Com a titulars, el futbol amateur, com dèiem, doncs en destaca una per sobre d'altres de notícies. Una, sens dubte, de les notícies més tristes de la temporada, com és que, com ja dèiem, la matera de la penya barcelonista Anguera ha consumat el seu descens a tercera catalana, tot just tres temporades després d'aquell històric ascens a la segona catalana. Tot plegat en una jornada on, com també escoltarem, tampoc ha pogut sumar l'amater B dels Groguets, però, en canvi, i aquí arriba una de les primeres bones i grans notícies, el primer equip del Futbol Club, l'Esquerra de l'Eixample, aconsegueix una victòria èpica, com veurem, que li deixa la permanència a tercera catalana a les seves mans, a tocar. Com veurem, arribarà l'última jornada depenent d'ell mateix. I pel que fa a l'amater B dels blancs, ja ho avançàvem pràcticament el programa anterior, teníem algun petit dubte, però malauradament no podrà finalment accedir al playoff d'ascens cap a tercera catalana. I passant als titulars de futbol base, aquest passat cap de setmana vam viure novament un nou derbi de la nova esquerra de l'Eixample, en aquest cas va ser entre els juvenils B del Club Futbol Don Bosco i de la penya barcelonista Anguera. La victòria, en aquest cas, com veurem a la part inicial del programa, ja sabeu que quan tenim derbi li donem prioritat i l'ataquem ràpidament, en aquest cas sí que a Cal Anguera es van emportar una alegria, ja els hi tocava, perquè després del que dèiem d'aquest descens, doncs la jornada va ser difícil, però aquest juvenil B es va imposar, com veurem, clarament al conjunt blanc i vermell del Don Bosco. I en quant a la resta de partits de futbol formatiu, la Unió Barcelonista Catalunya ha viscut un magnífic cap de setmana de resultats molt favorables, mentre que els equips del Club Futbol Don Bosco han aconseguit sumar en 4 dels 10 partits que han disputat. I en poliesportiu va tornar el bàsquet al Provença, però la jornada ha estat de poques alegries, com veurem a la part final, per al club de bàsquet Ipsi. En canvi, millors notícies al futbol sala, on els equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra han aconseguit sumar 3 victòries, però una vegada més, un cap de setmana més, les millors notícies ens arriben de part del Club Futbol Sala Eixample, que ha aconseguit una setmana més un bagatge de resultats molt favorable i a més ho ha fet en una jornada on dos dels seus jugadors i jugadora de la base han estat cridats amb la selecció catalana i un dels seus equips, atenció, ha fet història a la Copa Catalunya. Sabreu aquests dos noms dels jugadors eixamplins, jugador i jugadora, que han estat cridats amb la selecció catalana, com aquest equip que ha fet història a la Copa, a la part final del programa, que just quedeu una estona més també amb nosaltres. Doncs vinga, ja repassats aquests titulars, anem a atacar ja l'actualitat informativa i esportiva d'aquest passat cap de setmana de 9 i 10 de maig del 2026 de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Abans d'anar cap al futbol amateur, com ja havíem promès, va haver derbi de juvenils entre els juvenils B del Don Bosco i l'Anguera. Per tant, anem a la juvenil segona divisió, al grup 14, en aquesta passada 27a jornada, doncs va haver golejada a l'escola industrial a favor dels groguets. Resultat final, Club Futbol Don Bosco B 0, juvenil B de la penya barcelonista Anguera 13, golejada doncs força àmplia del conjunt de Pau Ayala sobre el dirigit per Àngel López. Evidentment, amigues i amics, ens donaria algo si anem repassant gol per gol com va anar la cosa, però sí que hem de dir que especialment a la primera part va ser força enganyós el marcador, ja que sí que és veritat que s'avançarien aviat els groguets al marcador. Al minut 8, Àlex Sternfeld feia el primer gol del partit, i al minut 11, atenció amb aquest nom, Pons Miquel Cabré feia el 0-2, però amb 13 gols que van haver al partit, només en van haver 2 a la primera part. Amb aquest 0-2 es marxava al temps de descans, però és que la segona part va ser un autèntic vendaval groguet, especialment l'últim quart d'hora de partit. Des del minut 75 fins al descompte van haver-hi un total de 6 gols. Per tant, aquí va ser on el juvenil B de l'Anguera va prémer fins al fons l'accelerador. Citàvem a Àlex Sternfeld com un dels golejadors, però sens dubte l'autèntic protagonista del partit va ser Pons Miquel Cabré, que va marcar un repòquer de gols. Va fer fins a 5 gols al llarg i ample del partit, una autèntica efemèride. En va fer 4 de jugada i un transformant un llançament de penal. Per part grogueta també es van apuntar a la festa golejadora Pau Brumley, Raimon López i també entrant des de la banqueta doblet de Marc Brullas, també gol de Mauricio Javier Venegas i també van anotar tant Pablo Sola com Ángel Virto. Aquests van ser els golejadors d'aquest 0-13 del juvenil B de l'Anguera sobre el juvenil B del Don Bosco, en un partit on només s'hi van veure dos grogues. Totes dues les van veure jugadors del conjunt blanc i vermell. I ara sí, saltem al futbol amateur i com sempre, i això ens dol molt, la setmana vinent tornarem a anar-hi, però fa tota la pinta, no crec que passi una sorpresa d'aquelles, no sabria com explicar-ho ara mateix, però després de 3 temporades tenim futbol del barri a la segona catalana, malauradament, segurament, i esperem continuar aquí a l'Eixample Esports de l'Eixample Barcelona Ràdio. Si ho fem, no podrem parlar de futbol de segona catalana, o almenys no per fer-ho d'equips del nostre barri, ja que en aquesta penúltima jornada, la 29a, al grup 2 de la segona catalana, com dèiem, malauradament, es confirmava el descens del primer equip de l'Anguera, i això era fruit d'una derrota a una final que havien de disputar al camp de l'Inter Barcelona. Resultat final, Inter Barcelona 3, penya barcelonista Anguera A 1. Per 3-1 van caure els dos carbonin, i a més no tinc tots els detalls de com va anar aquest partit, de tots els detalls exclusius, però sí que el que podem dir és que el gol de l'Anguera va arribar ja en temps de descompte i quan el partit estava amb 3-0, per tant, partit dur per als groguets, que ja van veure com la primera part no aconseguien avançar-se al marcador, però almenys s'arribava amb empat a 0 i tot obert possiblement per a l'última jornada de competició, però pràcticament a l'hora de joc i a la segona part al minut 57, quan Miguel Reynoso avançava a l'Inter Barcelona, un conjunt, per cert, dirigit per David Caranca, ja ho hem explicat alguns cops això, que és el germà del mític Aitor Caranca, entrenador segon del Madrid amb un Mourinho que potser està per tornar a la Casa Blanca, i entrenador també del Middlesbrough, Aitor Caranca, doncs el seu germà David Caranca, que segellava també amb aquesta victòria la permanència d'un Inter Barcelona que a més feia mal amb aquest primer gol al 57, ja que només 6 minuts després, al 63, André Tapia marcava el segon per als locals. A 11 minuts per al final, al 79, Alejandro Ramírez posava el 3-0 per a l'Inter, i ja al temps de descompte, el gol de l'honor el feia Marc Marquès Gomila per als interessos d'aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, que va veure 3 targetes grogues al llarg i ample del partit, dues en va veure el conjunt local, l'equip de l'Inter Barcelona. Ara repassarem per què aquest descens ja és matemàtic a una jornada per al final, abans però dir que el conjunt groguet s'acomiadarà d'aquesta temporada i malauradament de la categoria a l'última jornada, la trentena, rebent a casa a l'INEF a un Club Esportiu Llavaneres que a més doncs hagués sigut un partit difícil de torejar també, ja que el Llavaneres, ja ho comentàvem uns programes enrere, està ficat de ple en la lluita pel playoff, encara no el té assegurat, diria, a una jornada per al final, i a més té possibilitat inclús de millorar la quarta posició a la que ara mateix està posat, i això és molt important per al playoff. Per tant, complicat segurament també serà per a l'Anguera, en l'anímic i en l'esportiu, aquest partit últim a casa davant del Llavaneres. Pel que fa a la situació del nostre representant, aquest amateur de la penya barcelonista Anguera és quart classificat per la cua amb 33 punts. És 13è classificat i, com dèiem, malauradament es consuma ja aquest descens, ja que té el 12è classificat, el primer que està per sobre del descens, el Vilanova Vallès, a només 3 punts, per tant, 36 punts per al Vilanova Vallès, 33 per a l'Anguera, igual que les franqueses, i segurament alguns dels que ens esteu escoltant direu: Jordi, però si està a 3 punts, com és que no hi ha opció a aquesta última jornada? Doncs el problema, amigues i amics, és el gol average particular, i en aquest cas l'Anguera el té perdut contra el seu contrincant, ja que el Vilanova Vallès, teníem aquesta dada per aquí a mà, a la primera volta va guanyar al camp de l'INEF a casa de l'Anguera per 1-3 i ja a la segona volta es va imposar per 2-1 a casa davant dels groguets. Per tant, perdut aquest gol average particular, per molt que el Vilanova Vallès perdés a l'última jornada i guanyés l'Anguera aquest partit difícil a casa davant del Llavaneres, no podria superar el conjunt de Vilanova. Per tant, novament, ho repetim, una fortíssima abraçada per a Òscar Bonini i per a tot l'equip, perquè ho han intentat. De fet, no pintava tan malament la cosa a certes alçades de la temporada, però la segona volta ha estat força dolenta, especialment aquest tram final, on quatre derrotes en els darrers 6 partits han estat massa per poder capgirar la situació i, doncs, com dèiem, el descens en aquest cas s'ha consumat i ha estat impossible per a l'Anguera salvar la categoria. Per tant, com dèiem, que retoquem alguna de les dades que estàvem esmentant, en les darreres 5 jornades només una victòria. Els 4 partits restants, malauradament, han estat derrotes. Repetim, una forta abraçada a l'Anguera, que esperem que la temporada vinent puguin retornar a la segona catalana, que és on mereixem tenir, i si no més amunt, algun dels nostres representants del barri de la Nova Esquerra, l'Eixample de Barcelona. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta 29a i penúltima jornada del grup 2 de la segona catalana, van ser els següents: Unió Deportiva Cirera 2, Sant Julià de Vilatorta 1, Club Futbol Vilamajor 5, Les Franqueses 2, Torelló 3, Cardedeu 0, Martorelles 3, Vilanova Vallès 1, Unió Deportiva Mollitense 5, Escola Futbol Mataró 1, Cabrils 2, Vic Riu Primer 2, i aquesta setmana s'hauria de disputar el Llavaneres Lloreda. Fins aquí el futbol de la segona catalana. Seguim amb la samarreta grogueta de la penya barcelonista Anguera, però baixem una categoria. Anem fins a la tercera catalana, concretament cap al grup 11, on en aquesta penúltima i passada 29a jornada tampoc va fer sort el conjunt dirigit per Ivan Parra. Tampoc li van anar bé les coses a l'amateur B dels groguets. Resultat final: Club Futbol Camp Vidalet B 4, penya barcelonista Anguera B 2. Ara repassarem cronològicament com van anar els fets d'aquest partit, però abans anem a escoltar el primer dels 4 testimonis que tindrem avui en aquesta 107a edició de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Escoltem en exclusiva els nostres micròfons a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de Langhera canalitza d'aquesta manera la derrota del seu equip en la penúltima jornada de Lliga.
Es un partido que viene marcado otra vez para nosotros con muchísimas bajas. Tuvieron que venir cuatro chicos del juvenil D a echarnos una mano. También por la tromba de agua que cae, en la cual el árbitro estuvo un momento de suspender el partido porque se formaron muchos charcos. Y sí que es verdad que nosotros lo empezamos bien porque hacemos el 0-1, tenemos incluso las oportunidades para hacer el 0-2 y al final es lo que pasa. Al contrario, nos hace el 1-1 y el 2-1 muy pronto. Luego nos hacen el 3-1. Sí que es verdad que nosotros reaccionamos bien y hacemos el 3-2, pero tenemos la mala suerte de que antes de llegar al descanso nos hacen el 4-2. En el descanso retocamos un par de cosas, la segunda parte salimos bien, tenemos las oportunidades, llevamos el peso del partido, incluso fallamos un penalti, pero al final el resultado no se mueve y caemos derrotados. Te sabe un poquito mal porque hemos perdido este pequeño objetivo de conseguir el liderato de la otra liga que lo daba al séptimo puesto, pero bueno, el objetivo primordial que era mantener la categoría hace muchas semanas que lo hemos logrado, sin olvidarnos de que queda esta última semana de entrenamientos, queda un partido a las 5 de la tarde que si lo ganamos en casa y pincha el Canvidalet, pues volveríamos a recuperar esa séptima plaza.
Doncs una llàstima, ho deia Ivan Parra, aquest objectiu que s'havia marcat, la setena posició, la primera dels mortals, diguem, que hi havia un tall a la classificació. Veurem si li poden robar finalment a aquest Canvidalet B, el rival d'aquest passat cap de setmana, però estarà difícil perquè, ja ho avancem, juguen els del Canvidalet al camp de l'Espluguenc la última jornada, i l'Espluguenc és tercer per la cua, 14 amb 20 punts, i des de ja fa alguna jornada és equip ja descendit a la quarta catalana. Per tant, no pinta bé, podria, o sigui, el més habitual o el més propens seria que el Canvidalet es pogués emportar els 3 punts d'aquest partit. Pel que fa a la penya barcelonista Anguera B, tancarà la temporada a l'Escola Industrial aquest proper cap de setmana rebent el filial del Sant Boià. Pel que fa a aquesta derrota que ens comentava Ivan Parra en els darrers minuts, és una llàstima, perquè l'equip venia amb bona dinàmica, sumant bons resultats, golejant 9-2 la passada jornada a casa davant del Gornal, però no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva amb aquesta derrota al camp del Canvidalet, i el partit però començava favorable als nostres, aquest amateur B de Langhera, ja que al minut 2 Jaume Cordón feia el primer gol del partit i el del seu compte particular, ja que seria l'autor dels dos gols dels groguets i per tant, com veurem ara després, faria un doblet. Val a dir però, com deia Ivan Parra, que tots els gols van arribar als primers 45 minuts, a la primera part van arribar els 6 gols que s'hi van veure al llarg i ample del partit. Val a dir però que aquí, com deia Ivan Parra, es va dormir una mica el seu equip i va ser quan el filial del Canvidalet va capgirar el marcador. Al minut 11 feia l'1-1 Alejandro Moral, i un altre dels protagonistes del partit també faria un doblet, i aquí de forma seguida Oseinou Diop. Al minut 21 i al 40 feia dos gols més i situava el 3-1 al marcador. Només dos minuts després, Jaume Cordón retallava distàncies, ficava el 3-2 i el seu doblet particular, però dos minuts també després, veiem molts gols consecutius del 40 fins al descans, al 44 Martín San Justo marcava el 4-2, els jugadors marxaven camí a vestidors per al descans, però a la segona part no hi haurien més gols, per tant no es mouria el marcador i acabaria consumant Ivan Parra i el seu amateur B doncs aquesta derrota al camp d'un Canvidalet que va veure una targeta groga, mentre que en van veure dues els jugadors del filial de Langhera. Com hem dit, els groguets tancaran la temporada a casa rebent al filial del Sant Boià. Pel que fa a la situació classificatòria, doncs l'amateur B de la penya barcelonista Anguera ara mateix és 8è classificat amb 42 punts, els mateixos que té el Canvidalet B, el Buixí d'aquest passat cap de setmana dels nostres, i com dèiem, doncs depèn de com li vagi el Canvidalet davant de l'Espluguenc, doncs podria dir alguna cosa al nostre representant i finalment quedar en setena posició. Si no, també haurà de remar una mica per mantenir aquesta vuitena, ja que només té a l'Atlètic Hospitalense un puntet per darrere. Per tant, veurem com acaba la cosa, i de per dalt, doncs ara mateix no m'atreviria a dir-ho perquè no he consultat abans aquesta informació, però tenim el filial de la Terlenca, primer classificat amb 64 punts, i a 3 punts el Fundació Atlètic Sant Just. Per tant, doncs és possible que el títol ja estigui decidit o no. No intentaré fer més malabars en directe, que si no potser no podria dir aquesta dada correctament, però la cosa està apretada també, com dèiem, per la part alta. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta penúltima jornada, la 29a, al grup 11 de la tercera catalana, van ser els següents: Castelldefels B 4, Atlètic Hospitalense 1, Fontsanta Fatjo 0, per Terlenca Barcelonista B 1, Sant Just d'Esvern 1, Atlètic Viladecans 2, empat a 1 entre el Sant Boià B i el Viladecans B, i també el mateix empat a 1 entre la Unió Deportiva Vista Alegre i la Fundació Atlètic Sant Just. La Unió Deportiva Gornal es va imposar per 4 gols a 0 a l'Espluguenc i es va suspendre el partit entre el Club Futbol Can Roca i nuestros amigos de l'Albi Rojita de Catalunya, que lo veremos a continuación, pero ya les felicitamos porque su amateur B se ha proclamado campeón de Liga y va a ascender a tercera catalana. Així que enhorabona als nostres amics paraguaios, que sabem que alguns ens escolten cada setmana i ens han felicitat per aquest programa. Doncs enhorabona al filial de l'Albi Rojita, que farà que segurament els de Paraguai tinguin la propera temporada doncs dos equips a tercera catalana. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, ja els hem dit, Jordi, per tant, no ho repetirem. Ens hem liat ara amb aquest apunt que fèiem de la Albi Rojita, però bé, sens dubte una alegria per ells, i tant de bo que nosaltres puguem recuperar aquesta plaça de segona catalana i celebrar ascensos la propera temporada, i potser algun de futbol base també d'aquí a la final de temporada, que tenim a molts equips de base lluitant per les primeres posicions de les respectives classificacions. I en aquest punt del programa canviem la nostra samarreta, deixem l'actualitat de l'Anguera enrere i ens posem la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Comencem per les bones notícies. Anem al grup 10 de la tercera catalana, perquè en aquesta passada 29a jornada, bogeria absoluta, i a més amb la pluja com a acompanyant, a l'Escola Industrial, partit absolutament boig, però que va acabar amb un marcador final que fa que els blancs arribin a l'última jornada depenent d'ells mateixos per mantenir aquesta tercera catalana, per mantenir la categoria i aconseguir la salvació. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample A 4, Unió Deportiva Montsant de la Peira 3. I això que la Unió Deportiva Montsant de la Peira arribava amb jugadors justos, de fet, bona part de la primera part va jugar amb un jugador menys, només havien arribat 10 jugadors a l'Escola Industrial i anaven cuers, estaven ja descendits de fa moltes jornades, però déu-n'hi-do de com van tenir que suar la cancel·lada als blancs per acabar-se emportant aquests 3 punts vitals, importantíssims, per poder seguir lluitant per la permanència. Per explicar-nos-ho farem un mix, farem una cosa que hem fet poques vegades, que és que escoltarem tot d'una al segon i tercer dels 4 testimonis que avui sentirem en aquest Eixample Esports. Escoltarem a Massimo Oyugo, jugador d'aquest amaterà de l'esquerra, i atenció, ara ho veurem, autor d'un hat-trick decisiu. L'escoltarem respondre a les preguntes doncs del nostre amic, del president Manel Martí Pisa, i ho farà per a apropar-nos les sensacions que ha tingut en aquesta victòria tan important per al seu equip. Els escoltem a tots dos.
¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo ha ido el partido?
Muy bien, duro, pero bastante, bastante bueno. Hemos tenido varias ocasiones, hemos tenido un poco la presión, pero al final pudimos meterlas.
El equipo contrario con justitos 11 justitos, pero han dado guerra, ¿eh?
Sí, han dado guerra, claramente en esta liga nadie la deja fácil, pero al final, con la cabeza, con la gana, con la garra, hemos podido sacar el partido. Ellos han sido muy buenos y nosotros individualmente hemos sacado el partido porque queríamos y venimos de una semana donde estábamos solo pensando en ganar, y yo quería más, y he podido hacer lo que he hecho.
Importante triunfo.
Para mí muy muy importante, a ver cómo termina también el último partido, espero que bien. Lo voy a dar todo, voy a seguir hasta el final, porque es eso que me ha enseñado este deporte, y adelante todo.
Força Esquerra.
Força Esquerra, i tant que sí. Escoltam el Massimo Oyugo, contentíssim evidentment amb aquests 3 gols i amb aquesta determinació que diu que li ha ensenyat el futbol, de no rendir-se i de lluitar fins al final. I mare meva, si va lluitar fins al final, perquè ara explicarem en quin minut i com va arribar aquesta victòria tan important dels blancs. Van haver de remuntar en diverses ocasions, eh? Les coses no començaven bé, ja que al minut 8 el cué de la categoria, la Unió Deportiva Montsant de la Peira, s'avançava a l'Escola Industrial. Ho feien amb gol d'un Raúl Moreno, que en faria dos al llarg del partit. A la mitja hora de joc, al minut 31, el nostre protagonista i autor d'un hat-trick feia el seu primer gol i l'empat a 1. Marcava Massimo Oyugo, i amb aquest 1-1 s'arribava al temps de descans. I a la segona part, novament s'avançaven els visitants amb gol d'Alberto Bajo, i 10 minuts després ja superava l'hora de joc al 64. Iker Tollar feia novament l'empat a 2, posava les taules al marcador, i 9 minuts després, al 73, feia el seu doblet i avançava per primer cop en el partit als blancs Massimo Oyugo, situant el 3-2 al marcador. Malauradament, i aquí va entrar la por a l'Escola Industrial, al 83 Raúl Moreno feia també el seu doblet i situava el 3-3 al marcador. Tot semblava indicar que seria el resultat definitiu, però atenció, perquè ens expliquen que ja en temps de descompte, Romano, al minut 92, va tenir un llançament de penal per donar la victòria i pràcticament mitja permanència als blancs. Va aconseguir enganyar a Marc, el porter visitant, que per cert va fer una gran actuació, però va enviar la pilota fora. Per tant, més patiment encara a l'Escola Industrial, però aquest patiment el va treure amb un grandíssim cop de cap. Dos minuts després, Massimo Oyugo, el nostre protagonista i l'autor d'un hat-trick, que al minut 94 enviava de cap la pilota al fons de la xarxa i marcava el 4-3 definitiu i desfermava la bogeria a l'Escola Industrial, perquè amb aquest resultat, en aquest partit on els nostres no van ser amonestats, però on la Unió Deportiva Montsant de la Peira va veure tres targetes grogues, amb aquesta victòria vital, capdalt, importantíssima, el nostre representant, la matera del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, surt de la zona de descens i ara mateix és desè classificat amb 30 punts. El primer dels possibles descendits, el quart per la cua, que pot ser un descens compensat a final de temporada, és a dir, d'aquí una jornada, és el filial de l'Escola Esportiva Guineueta, que té 28 punts, 2 punts menys que el nostre representant. I el primer descens directe és el Sant Ignasi B, que és tercer per la cua amb 27 punts, 3 punts menys que els 30 que té aquest amaterà del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. En altres paraules, ho hem estat mirant, tant jo com el Javier Alario, que és el nostre cronista i amic del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, i aquí podríem dir biscotto, que li diuen a Itàlia, podria ser que s'acabés produint blanco y en botella, que dirien aquells, perquè l'últim partit, tot i que és fora de casa per a la matera de l'Esquerra, és al camp del primer equip del Veterans Catalunya. I tu diràs, vale, Jordi, això què vol dir? Doncs és que el Veterans Catalunya és novè, just per davant de la matera dels blancs, amb 30 punts, els mateixos que té el nostre representant. I la bona notícia aquí és que a tots dos els hi val l'empat. Per tant, amigues i amics, a tots dos els hi val l'empat, doncs esperem que pugui guanyar l'Esquerra, però amb un empat tampoc ens queixaríem. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta 29a i penúltima jornada al grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents: Cerro Club Deportivo 4, Sant Ignasi B 2, Sant Genís Penitents B 5, Veterans Catalunya 3, Unió Deportiva Montbau 3, Escola Esportiva Guineueta B 4, Club Futbol Alzamora 1, Espluguenc B 2, Escola Futbol Stoikov Racing Sarrià 1, Unió Deportiva Pastrana 0, Club Esportiu Olímpia Viaró 4, Escola Coiblanc Torrassa 1, i per últim va descansar aquesta jornada el Camp Buixeres perquè havia de disputar partit davant del Vall d'Oreix, que és des de ja fa moltes jornades equip retirat de la competició. Deixem aquí la tercera catalana i baixem fins a la quarta, i podríem dir que a nivell amateur deixem aquí les bones notícies i tornem a les dolentes, perquè malauradament, com ja explicàvem la passada jornada, era un impossible o un pràcticament impossible per al conjunt dirigit per Mario Baena, per a l'amateur B de l'Esquerra, poder-se classificar finalment per aquest playoff d'ascens on bona part de la primera volta i de temporada va ser-hi dins, però una molt mala segona volta ha acabat condemnant els blancs, que han vist des de casa, malauradament, encara fa més ràbia, com se li escapava del tot aquesta possibilitat en les dues últimes jornades, on no va poder lluitar-ho al camp. Es van portar 3 punts perquè havia de jugar davant del Poble Sec, que va ser equip retirat per la Federació Catalana, però aquesta passada jornada, és a dir, aquest passat cap de setmana, va descansar, li tocava descansar, no jugava el conjunt dirigit per Mario Baena, i doncs va acabar veient com, per exemple, aquell duel que us explicàvem entre el Sants C i el Daumar, que era per a ocupar una d'aquestes places de playoff, se'l van portar el Daumar, i tot i que va punxar els Salesians Bosco Horta, que és cinquè ara mateix, ocupant l'última posició de playoff, ara mateix el nostre representant, l'amateur B de l'esquerra, és vuitè classificat amb 40 punts, i l'última plaça del playoff ja és a 46, per tant, a 6 de distància, amb 3 punts per disputar, ja no és possible, malauradament, aquest playoff que portava el camí cap a la tercera catalana. Tot i així, una abraçada molt forta al conjunt de Mario Baena, que segur que ho tornarà a intentar la temporada vinent, i esperem ser-hi aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio per poder-ho explicar. I com ja fèiem abans, però potser no han escoltat aquest tram de programa, felicitamos ràpidament, que ja l'hem hecho antes, al filial de l'Albirrojita de Catalunya, ja que esta jornada se ha proclamado con su victoria campeón del grupo 22 de cuarta catalana. Així que enhorabona a l'Albirrojita, que la propera temporada tindrà 2 equips a la tercera catalana. Pel que fa a la propera jornada, ja no valdrà per a res, en aquest cas a nivell d'objectius, però ja vam explicar aquesta casuística. El filial de l'esquerra juga també contra el filial del Veterans Catalunya. Per tant, els blancs, els dos equips, tancaran temporada a les instal·lacions del Veterans Catalunya. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta penúltima jornada, la 29a de competició, al grup 22 de la quarta catalana, van ser els següents. Destacant abans que la Florida va descansar perquè havia jugat davant l'Iberoamericano, equip ja retirat, i també que només es van jugar finalment 4 partits, ja que l'escola que van tornar es van portar 3 punts perquè havia disputat davant del Poble Sec Unió Esportiva el partit, per tant, equip ja retirat, i que aquesta setmana, si tot va bé, es disputarà el partit pendent entre el Penya Barcelonista Coiblanc Sants i justament doncs, aquest amateur B del Veterans Catalunya. Per tant, potser arriben una mica més cansadets cap al compromís del nostre representant. Els 4 partits que sí que es van disputar van acabar amb aquests marcadors: el Birrojita de Catalunya B, 8, Associació Antics Alumnes del Xaloc, 2, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, 5, Esports Benfi, 0, Sants C, 1, Associació Club Daumar, 3. Aquest va ser el partit ja que va esfumar qualsevol mena de possibilitat de playoff per als nostres. I per últim, els Salesians Bosco Horta, 4, Esportiu Joventut Campí, 5. Deixem aquí el futbol amateur i ràpidament, que ens estem allargant força, anem cap al futbol base, anem cap a aquelles entitats que s'hi dediquen plenament, i una d'elles, la primera que anem a analitzar els seus resultats, és la Unió Barcelonista Catalunya. Els de la Franja Blaugrana han viscut una grandíssima jornada de resultats i marcadors, però també han vist com molt dels seus equips, per diferents circumstàncies, no jugaven, i és que fins a 6 equips del Cata han descansat aquesta passada jornada. 2 d'ells ho han fet perquè ja han acabat la competició, ja han acabat la Lliga, tant el cadet sub-15B com l'Alibi femení, i també han descansat 4 equips més del Cata. Ho han fet el sub-16B, el cadet femení, el sub-14A i el sub-14B. Tot i això, s'han acabat disputant 13 partits del Cata amb un bagatge de resultats extraordinari, sens dubte dels millors de la temporada, amb 10 victòries, un empat i només 2 derrotes encaixades. Per analitzar una setmana més, anem a escoltar el quart i l'últim dels testimonis que tenim avui en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports. Escoltem el Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens apropa els resultats més destacats, com dèiem, d'aquest magnífic cap de setmana per als equips del Cata.
Gran cap de setmana a la Unió Barcelonista Catalunya. Ens agradaria destacar la gran victòria del juvenil contra el quart classificat, on van obtenir una gran victòria per 7-1. El sub-16 li dedica la victòria a Sergi Berga, que pateix una lesió al genoll i haurà de ser intervingut. El sub-13 continua amb la bona dinàmica, aconseguint una gran victòria a domicili. Pel que fa al futbol femení, gran victòria de l'infantil femení, per 11-1. El sub-12A continua co-líder i està en posicions ascens. Gran victòria del sub-12C i el sub-11A i el sub-9A continuen líders de les seves lligues. Felicitar al sub-11B, que va guanyar el partit de semifinals a la promoció de lliga, i aquest dissabte o diumenge tindrà la gran final i us esperem per tenir una escola industrial a basar.
Doncs mireu, suposo que el Robert m'ho perdonarà i que fins i tot segurament li farà il·lusió, però parlava de que o dissabte o diumenge hi hauria aquest gran partit, però el Robert aquest cap de setmana el tindrem ocupat, el tindrem liat, embolicat, perquè és que aquest proper dissabte 16 de maig se'ns casa el Robert. Hem tingut exclusiva informació de proximitat, m'ho va comentar fa unes setmanes, ja que segurament no el podrem escoltar a les properes edicions de l'Eixample Esports, no sé si el tindrem de lluna de mel, el tindrem enamoradíssim, això segur, com sempre, però estarà ben content el Robert. Títol de Lliga del Barça, rua pels nostres carrers del barri, que no ho havíem dit, aquesta setmana, i doncs casament aquest dissabte 16 de maig. Enhorabona tant al Robert com a la seva muller, i que siguin, com fins ara, molt i molt feliços. I nosaltres també som feliços de seguir aquí i de comentar-vos cada setmana la nostra actualitat informativa esportiva dels nostres equips. Ja hem parlat del Cata, seguim en futbol base, canviem de samarreta i ens posem la blanca i vermella del Club Futbol Don Bosco. Els equips blanc i vermells que van tornar a viure una jornada intensa de futbol, i en aquest cas van jugar 10 dels seus 11 equips. No ho va fer el cadet sub-15, que no va jugar perquè ja ha acabat també la competició, i en aquest cas el cadet sub-15 ha acabat classificat en 12a posició amb 21 punts. Doncs aquest passat cap de setmana, el 9 i 10 de maig del 2026, dels 10 partits que van disputar els equips del Club Futbol Don Bosco, van aconseguir sumar 3 victòries, un empat, i en aquest cas malauradament van encaixar fins a 6 derrotes. I l'empat aquest que comptabilitzàvem va ser un partit que no va acabar finalment, ja que es va suspendre el partit del juvenil A davant del Pàdua al minut 45 degut, com dèiem, a aquesta intensa pluja que va caure a Barcelona i a molts llocs de Catalunya aquest passat cap de setmana. Per tant, veurem quan es disputa la segona part d'aquest partit del juvenil A, però va ser suspès al minut 45 amb resultat de Pàdua 1, juvenil A 1, i compte perquè els nostres havien vist una vermella directa. Per tant, hauran de reanudar aquest partit amb un home menys, els d'Ayrton Mantilla. I la resta de marcadors del Don Bosco d'aquesta jornada van ser els següents: juvenil B 0, Penya Anguera B 13. En aquest derbi juvenil, dels juvenils B del Don Bosco i de l'Anguera, que hem analitzat a la part inicial del programa fent una anàlisi especial. Per tant, si no us ho voleu perdre, escolteu a mode de podcast i retrocediu a la part inicial del programa si us heu incorporat més tard al directe. Més marcadors: la victòria del cadet sub-16 per 6-5 davant del Salesians Horta. Més resultats: infantil sub-14-0, Valldoreix 5, Valldoreix 1, infantil sub-13, 3, Coiblanc Sants 5, Aleví sub-12, 2, Parc 2, Aleví sub-11, 7, i passem als més petitons: Benjamí sub-10, 1, Martinenc 8, Benjamí sub-9, 1, Martinenc 4, i per últim el Penya Barcelonista 5 copes 10, Pre-Benjamí sub-8, 0. Deixem aquí el futbol base i, com ens encanta dir a nosaltres, canviem la gespa pel parquet. Anem a la segona part del programa, anem a parlar de poliesportiu. I com ja sabeu, en primera instància ho farem parlant de futbol sala, i ho farem parlant dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Aquí, amb els negre i vermells, tenim algunes de les millors notícies d'aquesta edició 107 de l'Eixample Esports. Ens han deixat grans titulars, no ho volíem desvetllar a la part inicial del programa per a que seguiu amb nosaltres, però us parlem, entre altres coses, d'un equip que ha fet història, d'un equip que ho està fent d'allò més bé aquesta temporada, i parlem del juvenil masculí del Club Futbol Sala Eixample, que per primera vegada a la seva història s'ha aconseguit classificar per la final de la Copa Catalunya, imposant-se a les semifinals a Sabadell. Per tant, enhorabona a aquest equip, el juvenil masculí del Club Futbol Sala Eixample. Estarem ben pendents d'aquesta final, que ara mateix no tenim constància de quan es disputa, però si és un cop ja hem acabat la temporada, doncs a través de xarxes o per on sigui, miraríem també de fer notar, doncs, com acabi aquesta circumstància. I seguint amb grans notícies de la base negrivermella i eixamplina, havíem promès també comentar, doncs, aquesta doble selecció de jugadores i jugador, en aquest cas jugador i jugadora eixamplins, per a les seleccions catalanes. En aquest cas estem parlant de l'Amanda Figueroa i el Marcel Lopetegui. Tots dos eixamplins defensaran la samarreta de la selecció catalana sub-12, en aquest cas l'Amanda Figueroa, la sub-12 femenina, i el Marcel Lopetegui, de la sub-12 masculina, i ho faran jugar amb la catalana durant el campionat de seleccions que es disputa aquesta mateixa setmana, del 13 al 17 de maig, a Torrejón d'Ardoz, a Madrid. Doncs moltíssima sort i enhorabona tant a l'Amanda Figueroa com al Marcel Lopetegui. I una setmana més, grans notícies que ens arriben també a nivell de resultats de Lliga del Club Futbol Sala Eixample, en una jornada on no va jugar l'Alibi femení perquè ja finalitza la temporada, i on va descansar el Benjamí A, i tampoc va jugar el cadet femení perquè es va suspendre, segurament per pluges, el seu partit. Sí que van jugar, i aviam si ens dona l'oxigen per poder llegir els 18 marcadors. Sí que es van jugar 18 partits del Club Futbol Sala Eixample, i el bagatge va ser molt positiu, de 10 victòries, 3 empats i 5 derrotes. Els resultats d'aquest passat cap de setmana del Club Futbol Sala Eixample van ser els següents: Alevi C, 6, Prosperitat C, 1, Alevi B, 6, Babar, 2, Futbol Sala Olesa, 1, Alevi A, 1, Infantil C, 1, Futbol Sala Olesa, 6, Infantil B, 6, Sant Andreu B, 1, Infantil A, 6, Futbol Sala Sant Joan Vilassar, 8, Futbol Sala Olesa, 2, Infantil Femení, 1, Cadet B, 6, Penyesplugues B, 0, Futbol Sala Sant Joan Vilassar, 4, Cadeta 3. Passem a la categoria juvenil. Juvenil C, 3, Penyesplugues, 3, Juvenil B, 3, Futbol Sala Amposta, 0, Natació Sabadell, 5, Juvenil A, 4, Unió Atlètic Tossa, 0, Juvenil Femení, 13, Icars Atlètic, 0, Sènior C Masculí, 6, el Sènior B Masculí, que va empatar a 5, i 3 marcadors més, 3 victòries Sènior: la del Sènior A Masculí per 1-9 a la pista del Penyesplugues, la del Sènior B Femení guanyant 4-1 a casa al filial del Penyesplugues, i la del Sènior A Femení, que es va imposar per 1-4 a la pista del Seccions Deportives Espanyol. Doncs d'aquests resultats que hem esmentat del Club Futbol Sala Eixample, destaquem especialment, ho fèiem ara a la part final, aquestes victòries importants dels dos primers equips, tant el masculí com el femení, totes dues, com hem vist, a domicili. De fet, si no arriba a ser per l'empat del Sènior B masculí a 5, haguéssim fet fins i tot ple de victòries dels equips sèniors. Per tant, invictes els nostres equips sèniors aquesta passada jornada. I pel que fa a una altra gran victòria que volem destacar, en aquest cas és la del cadet B, que es van portar els 3 punts i continua al capdavant de la classificació. Seguim parlant de futbol sala, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que aquí també van veure com alguns partits no es disputaven. En aquest cas en van ser fins a 3 que es van suspendre per pluja. No van jugar per aquesta circumstància el Sènior B, el Cadet A i el cadet B. Els que sí que van jugar van ser els 5 equips restants que representen cada setmana a l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i el bagatge de resultats va ser favorable, de 3 victòries i 2 derrotes. Les derrotes van ser la del juvenil A, que va caure per 4-2 a la pista de l'Atlètic Les Corts, i la del sènior A, que malauradament va caure a casa a la bàscula per 0-6 davant del Club Esportiu Sala 3 Gavà. Les 3 victòries les van aconseguir l'infantil, que va guanyar a casa per 4-1 al 7-10, el juvenil B, que es va imposar per 3-2 al Sant Sur, i per últim el sènior C, que també va guanyar com a local per 2-1 al Casal Joves Zona Nord. I en aquest punt del programa deixem de jugar amb els peus, deixem el futbol sala i anem a jugar amb les mans, anem a botar la pilota amb les mans, anem a fer cistelles de la mà, valgui la redundància, dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Un club de bàsquet Ipsi que no va poder fer ple de partits disputats, ja que també es va suspendre segurament per pluja, en aquest cas ho desconeixem, el partit del sènior C femení, que l'havia de jugar a casa davant la Unió Esportiva Montgat, i els que sí que es van disputar van ser els 8 restants. Tot i això hem de dir que no va ser la millor de les jornades, com ja avançàvem els titulars, per al club de bàsquet Ipsi. Van tenir poques alegries, 2 victòries per 6 derrotes encaixades. Els resultats van ser els següents: júnior masculí 66, bàsquet Bufalà 42, bàsquet Pia Sabadell 55, sènior B femení 41, Frederic Mistral 31, júnior 09 femení 27. Sènior C femení Montgat, com hem dit, es va suspendre, i seguim amb el repàs dels marcadors que sí que es van disputar. Bàsquet Pratenc 65, sènior A femení 53, La Salle Bonanova 64, sènior C masculí 46, sènior A masculí 66, Jack Sants 89, Club Bàsquet Manyanet 63, júnior 08 femení 41, i per últim, una de les millors notícies, la victòria del sènior B masculí per 65-59 davant el Club Esportiu Sant Nicolau B. Doncs destacàvem aquesta victòria que dèiem ara mateix del sènior B masculí. És la segona victòria seguida dels nostres en un partit que van arribar a dominar de 21 punts al segon quart, on es van posar 33-12, però hem de dir que el conjunt sabadellenc, el conjunt visitant, va capgirar el marcador a l'inici del darrer quart i per tant va tocar patir fins al final per sumar un triomf que, com ja venim explicant les darreres jornades, malauradament no evita el descens d'aquest sènior B masculí de la primera catalana, però permet evidentment afrontar el tram final de temporada amb millors sensacions. Aquest proper diumenge, en l'horari matinal, tanquen el curs amb aquest últim partit. Esperem que me tinguin en properes temporades més en aquesta primera catalana, on van aconseguir un ascens històric el curs passat. Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do de com ens hem anat allargant, però és que arribem a la part decisiva de la temporada, arribem a la part crucial i per tant tenim, com sempre, molta informació per donar-vos. Recordar-vos una setmana més que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, ens trobareu a @eixamplesports, tant a Instagram com a X com a Facebook, i que també us agrairé molt un servidor, Jordi Gallegas, si em podeu seguir també a mi a les meves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram a @jordigallegas i a X, abans denominat Twitter, a @@jordigalla. Com ja hem comentat a la part inicial del programa també, recordeu que estem buscant patrocinadors i recursos econòmics, per tant, si sabeu d'alguna cosa o esteu interessats en ajudar-nos, si us plau, escriviu-nos per xarxes socials. I ja sabeu també que ens podeu escoltar cada setmana en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia, i que si no us va bé fer un directe o preferiu d'alguna manera fer-ho en un altre moment, ens podeu escoltar a mode de podcast quan vosaltres vulgueu, accedint a tots els programes anteriors de l'Eixample Esports, que els tenim publicats a l'apartat a mode de podcast, a l'apartat de l'Eixample Esports, a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Allí hi trobareu tant aquest programa 107 com tots els anteriors. Se'ns acaba el temps, no sense abans agrair-vos una setmana més la vostra escolta i emplaçant-vos segurament, no ho sabem encara, però segurament el penúltim programa que farem la setmana vinent de l'Eixample Esports, el que serà l'edició 108 del programa. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana!
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.